Ràdio Vilafranca. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
La restauració de la Basílica de Santa Maria de Vilafranca continuarà aquest 2024, ara centrada en la façana nord. Us explicarem en què consisteix aquesta nova fase de les obres de restauració, quines implicacions tindrà i com col·laborar-hi, conversant amb Josep Maria Feliu, historiador i membre de la Comissió Santa Maria 2020. Bon dia.
Bon dia.
Animats amb aquesta nova fase de les obres o després de tants anys amb la Basílica en obres, fa mandra?
No. I des que vam començar, cada cop que s'ha hagut d'iniciar un nou tram de les obres, doncs, evidentment, supercontents, perquè vol dir que hem estat treballant. I, de fet, una de les coses importants que penso que s'ha de dir és que realment, des que vam començar fins ara, si cada cop hem pogut anar fent intervencions més grans, és en part perquè les primeres obres que es van fer, com va ser la que va iniciar les obres que va fer el 2009 amb la ventada dels campanars de la façana, i el següent tram, el que va ser la primera meitat de la façana sud, entre el campanar i l'entrada, clar, aquestes intervencions es van fer sobretot amb aportacions particulars. Llavors, el fet que després anessin demanant diferents subvencions, com que ja deien que era un projecte que s'havia iniciat, això també ja feia veure a les institucions quan se'ls demanava, doncs, que era un projecte seriós i que s'havia fet tot un projecte molt gran d'intervenció a tot l'edifici, i això, doncs, d'alguna manera, doncs, aportava aquest fet de dir, això ja està començat i està plantejat d'una manera seriosa, i per tant això d'alguna manera també et donava puntuacions a l'hora de rebre subvencions quan t'hi presentaves.
I clar, per tant, havíem, parlant en plata, devíem pensar si la societat civil s'ha mullat i ha donat diners, no serem menys nosaltres les administracions,
exacte,
no?
Mirar-ho d'aquesta manera, i per tant, si bé quan es va fer aquesta primera meitat de la façana sud entre el campanar i la porta lateral i es van rebre subvencions, però això, evidentment, després ha anat creixent, i, evidentment, el moment més gran va ser quan ja l'any passat, ja fa dos anys, es va poder fer tota la teulada, que aquí, doncs, va ser una aportació molt gran dels FEDER, i ara aquest any també, amb aquesta que estem anunciant, de dir, doncs, ara tot el que seria ja gairebé tot l'exterior, que només quedaria la façana principal, que seria aquesta façana nord, també amb aquesta gran aportació que s'ha fet des de la Diputació de Barcelona, que es farà en dos anys, entre 24
i 25. Anem a pams. En què consisteix aquesta fase que acabeu d'anunciar fa pocs dies per aquest 2024? Quan parles de façana nord, quina és?
La façana nord seria tot el que va des del campanar, passa pel darrere de les cases de la plaça Constitució, que seria l'absis de l'església. Llavors, aquí és quan ja trobem que hi ha tota una sèrie d'annexes que es fan a partir del segle XIX.
Capelles?
No, annexes són la sacristia, el Santíssim, el magatzem que hi ha al darrere de Sant Josep, i per tant això suposa molts més metres quadrats de façana que si no fos només una paret recta.
I fins on arriba? On la fas acabar?
I això arribaria ja fins al campanar de la façana principal, que toca al davant del Palau Baltà.
Per tant, tota aquesta façana amb el Palau Baltà és façana nord, i la posterior.
I tot el que passa pel darrere del Palau Baltà i pel darrere de les cases de la plaça Constitució.
En què consisteix la restauració? Què s'hi ha de fer? Com s'actuarà?
Bé, bàsicament és seguir amb el que s'estava fent fins ara, que és neteja de tots els paraments. Després aquí també hi ha aquesta part més important de documentar també, com ja es va fer a la façana sud, totes les possibles marques de picapedrer o del que sigui que es puguin trobar en aquests blocs de pedra.
Pot sortir alguna sorpresa?
Bueno, sempre poden passar coses, no ho sabem, però en principi sí que sempre s'ha anat trobant no només marques, algunes inscripcions. Ja es veurà, perquè realment és el que hem dit, són molts metres quadrats de façana, tot i que també hem de pensar el que dèiem, que de la façana original nord només en veiem tres trams al començament, que són els que estan a tocar del Palau Baltà. A partir d'aquí ja tenim tots aquests annexos del segle XIX que són afegits, i per tant t'han tapat el que hauria estat el mur que està allà al darrere. Llavors, clar, en aquests altres edificis, doncs, el que també és bàsicament fer una intervenció per restaurar-los, perquè ja es veu que és una part, doncs, que està molt deteriorada, hi ha moltes herbes que creixen, doncs fer-hi aquest treball de neteja. I llavors aquí també és important que evidentment també es podrà treballar amb tot el que són les gàrgoles.
Hi ha gàrgoles també aquí?
Sí, i tota la façana nord, de cadascun dels contraforts, i també tot l'absis, n'hi ha una a cadascun dels vèrtexs, i després també a totes les cares que hi ha també en tot el que és la cornisa de la zona de l'absis. Per tant, realment, sí que a la façana sud ja es van poder veure que serien 5, 6, 7 gàrgoles i algunes 3 o 4 cares o 5, però la major part estan justament en aquesta zona de l'absis, que és aquesta que realment és una zona que queda molt oculta perquè estàs passant sempre per carrerons.
És molt estreta.
Costa tenir una perspectiva, però bé, si estàs una mica allunyat, potser al carrer Escudellers o a la plaça Jaume I, sí que tens una visió més bona d'aquests elements escultòrics, que potser serien els més espectaculars, interessants, d'aquesta primera etapa de l'Església al segle XIV, i això doncs serà també un dels elements en els quals es farà una intervenció.
S'eliminarà o se substituirà algun d'aquests elements que no són propis de la façana gòtica o respectareu com ha evolucionat
l'església?
Sí, sí,
la manera de treballar és la que ja va marcar l'estudi d'arquitectes des del començament i, per tant, seguirà els mateixos criteris, vull dir, és bàsicament neteja. Si hi ha alguns blocs que estan molt deteriorats, es fa una substitució, però la resta és bàsicament neteja, unir les juntes perquè no puguin tornar a créixer plantes a qualsevol lloc. I a partir d'aquí, és això, bàsicament tot neteja. Evidentment, també tenim aquest element de dir que a mesura que s'hi va intervenint, segurament aniran apareixent elements que no estaven doncs, previstos i doncs, ja es decidirà en el seu moment què s'ha de fer.
Clar, l'altra façana va sortir alguna inscripció interessant.
Sí,
aquí
hi ha
indicis.
Quan es va fer la façana sud, allà bàsicament el més rellevant hauria estat o va ser totes les pintures de la façana lateral, que sí que sabien que hi eren, però evidentment a partir de la restauració
es
van
veuen.
Poder observar una mica més bé. I després també que, un cop ja van ser, que va ser el 2014 o 15, no recordo, doncs en algun moment va ser també quan vam veure, perquè no és que sigui una cosa que fa sovint, però cada cop quedes mirant la paret, i si estàs mirant la façana lateral, a la plaça Santa Maria, a la paret que hi ha a l'esquerra, allà, bueno, ara sí, ja us veu més bé, unes pintures que això mai ningú havia documentat, i les van veure i en el moment després, quan s'hi va arribar a fer la restauració, doncs es van netejar, es van veure ara una mica més bé, i si quedes allà a la vana, ara sí que és més fàcil de veure que allà hi ha unes pintures, i bé, són elements d'aquests que, evidentment, quan t'hi poses, doncs acabes veient el que hi ha. I també, aquí això també és important, una cosa és l'observació que pots fer des del carrer i l'altre, esclar, quan tens totes les bastides allà, que puges i estàs a davant de cada bloc de pedra, doncs també veus coses que des de baix potser costen més.
Però això ja és un luxe que no està a l'abast de tots els mortals.
No, clar, això la gent que està
treballant. Els especialistes.
Sí.
En aquesta façana nord s'hi poden trobar també algunes pintures, com a la sud?
És el que dèiem, com que la major part d'aquesta façana està coberta per aquests annexes, en principi doncs estan ja
és més difícil.
En els espais de dintre. Aquí bàsicament el que hi ha sobretot això, molts blocs de pedra que estan fets molt malbé, per tant s'hauran de substituir. I el més important penso que és això, la neteja i sobretot el poder veure i documentar de prop tot el que són les gàrgoles i les cares que hi ha a la zona de l'absis.
No és tan glamurós, però també s'aprofita per millorar el desguàs, no?
Sí, bueno, això evidentment ja... Quan es va fer la intervenció a la teulada, ja es va fer perquè evidentment doncs, tota la recollida de les aigües es van fer ja les noves canalitzacions i de fet això d'alguna manera també va lligat amb el que estàvem explicant de les gàrgoles. Des que es va fer aquella intervenció a tota la teulada, el que és aquesta façana nord, hi ha dues gàrgoles que tornen a funcionar. Costa perquè, evidentment, ja no plou tant, però recordo que l'any passat, al setembre, sí que vam dir que va ploure molt i es podia veure molt clarament que una d'aquestes gàrgoles que ja funciona treu un raig perquè està recollint tota l'aigua de la teulada de la façana nord i va parar en aquests carrerons que hi ha allà. Vull dir, si mireu a l'Instagram hi ha el vídeo que s'ensenya.
Hi ha un vídeo? Que xulo.
Sí. I bé, realment veus aquesta
fa funció. Fa la seva funció real,
les
no?
Les gàrgoles, que potser ja fa 200 anys que havien quedat anul·lades, i des de la teulada, que hi ha les teulades laterals, i d'allà al carrer. I ara realment tenim aquesta visió de com eren les gàrgoles originals i com funcionaven.
Aquesta vegada hi ha uns diners garantits gràcies a l'aportació de la Diputació de Barcelona i no caldrà fer crida popular com als inicis.
Home, la crida potser sempre farà falta perquè, evidentment, és el que hem dit, un cop comencen les obres sempre hi ha imprevistos i, per tant, doncs, sempre va bé tenir un coixí de fons al darrere. I això també abans no ho hem dit, però un altre dels elements importants on es treballarà també en aquesta fase del nord són tots els vitralls, perquè aquí tindríem tots els vitralls dels finestrals grans de l'absis i després totes les rosasses dels laterals i també totes les finestres petites que hi ha cadascuna de les capelles. Aquí el que s'ha de fer és treure les proteccions que hi ha ara, que sí, aquesta sí que es veu de lluny, que són uns filferros que ja estan en molt mal estat, s'han de treure, s'ha de fer una substitució. El vitrall, sí que ara fa 2 anys ja es va fer una intervenció des de l'interior que els va deixar en bon estat, i per tant el que cal és sobretot això, netejar la part de fora, la protecció vella que hi ha, i posar-ne una de nova que garanteixi doncs, la protecció de tots els vitralls.
I es guanyarà amb luminositat, amb la nova protecció? O si fa
Home,
no fa.
Sí, perquè abans hi havia unes proteccions que eren com uns filferros amb unes xarxes que potser eren més espessos, ara en canvi hi ha unes xarxes que són de tela molt fina. Entenc que sí que d'alguna manera doncs, potser també es millorarà en aquest aspecte.
Quina és la inversió total d'aquesta fase d'obres?
Clar, el que hem dit és que hi ha aquesta aportació
Dues
de la Diputació, que
deies?
Són de 934.000 euros, aproximadament.
En total?
En total, repartits en aquests dos anys, el 24 i el 25, però ja han dit, un cop està començada l'obra, sempre poden sortir imprevistos i, per tant, doncs, sempre va bé tenir un fons per assegurar-te de no quedar-te a mitja obra.
Ens has dit que la durada entre 12 i 14 mesos, un any i una miqueta més, però el que no heu dit és quan comencen les obres, o és que no ho sabeu encara?
Sí que està previst, però aquí també hi havia un altre aspecte important, que era a partir de l'esclafit del 2022, va ser quan es va fer molt bé l'Àngel i va caure un dels pinacles dels campanars de la façana, i llavors el primer que es farà serà començar per aquests dos elements, que això sí que seria a partir del febrer. Aquí, evidentment, un cop estigui muntada la bastida per arribar fins a l'Àngel, es veurà realment què és el que li passa, i un cop això estigui solucionat, serà quan ja començaran les obres del que és estrictament la façana nord.
Aquesta petita intervenció, per tant, és prèvia i va a banda d'aquesta
sí,
nova
aquesta
fase.
Sí, començarà ara al febrer, en principi, està programat, i un cop acabi, ja començaria tota la façana nord.
Com està l'Àngel? Molt tocat?
És el que ara hem de veure. Quan pugen allà dalt i el vegin de prop i el puguin tocar i veure realment quin és l'estat de la base i quin és el problema que hi ha, de que hagi quedat torçat, doncs es decidirà com s'ha d'intervenir i realment veuran quina és la magnitud dels desperfectes o no.
Hi ha diners també per aquesta restauració?
Sí, sí, aquesta també ja va aconseguir també uns fons i per tant doncs ja en principi es pot tirar endavant perquè ja tenim els diners.
Per tant,
assegurats.
Aquest mes de febrer vinent es fa aquesta intervenció d'urgència.
Començarà.
Comença.
No sabem si durarà un mes,
a l'Àngel pot durar
mig.
Un, dos mesos. Fins que no acabi, no comença aquesta nova fase
Exacte.
De restauració.
Mm-hmm.
Per
sí,
tant,
sí,
ens n'anirem ben
potser
entrat
el
2025.
Potser maig, potser. Si
del 2025.
Mm.
Pel que fa a l'afectació que tindran aquestes intervencions a l'activitat de la Basílica, a les activitats al voltant de la Festa Major...
No en tindran cap, perquè ja han dit, és tota una façana que bàsicament afecta aquests carrerons que hi ha al darrere de l'absis, entre l'església i les cases de la plaça Constitució, i després també tots aquests carrerons que hi ha entre Santa Maria i el Palau Voltà, que estan sempre ja tancats al públic, i per tant, en principi, això no ha d'afectar per res. I com que aquests treballs començarien del campanar, passarien per l'absis i acabarien a la plaça Jaume I davant del Palau Voltà, aquesta última etapa, que seria potser la més visible pel públic en general, per tot el muntatge de bastides, si tot segueix aquest calendari que estaven dient, ja estaríem potser al maig-juny del 2025 i ja estaria.
Abans de la Festa Major vinent, no? L'altra, no? Vols dir?
Sí, exacte.
I en tot cas, per la propera, per la d'aquest any, no serà massa visible.
No, perquè seran tots
aquests espais
que
arribat
al
Palau Baltà.
A la zona de l'absis o a la zona del Palau Baltà encara.
Aquesta fase començarà quan acabi aquesta obra d'urgència. Ens n'anem a meitat de 2025, maig-juny. I queda TEC encara. Queden un parell de fases de restauració. Està dividit en dos. Què falta fer?
Pel que fa a l'exterior, quedarà ja el que és la façana principal, que en aquest cas és sobretot una obra de neteja. També allà hi ha, si us en recordeu, les escultures, que n'hi ha algunes que estan força malmeses i, per tant, també s'haurà de fer algun tipus d'intervenció. I potser aquí a la façana principal l'aspecte més destacat, que no és només una neteja, seria com s'intervé amb tots els vitralls del rosetó, que de fet és el vitrall més gran que hi ha a Santa Maria, i aquesta seria l'última etapa per dir, doncs, va, ja hem acabat amb tot el que seria l'embolcall, l'exterior, i a partir d'aquí ja vindria una altra etapa, que seria a l'interior de Santa Maria.
Què s'ha de fer dintre?
Moltes coses.
Hi ha feina.
Això, un cop s'hi posin els arquitectes a fer tot l'estudi, doncs veuran què és el que cal millorar i on treballar.
Aquesta intervenció serà la més delicada, no? Aquí sí que hi haurà afectació.
Això ja no ho sabem ara. Queda tan lluny que ara mateix
queda
no sabria...
Queda tan lluny, diu.
Bueno, lluny, home, que si pensem que
sí,
estem
sí.
El 2024, que el 2025 s'ha d'acabar aquesta façana nord, que després vindria la façana principal... Ja
trigarem.
Quan hi arribem, llavors ja veurem realment què és el que cal fer allà.
Ara que dèiem, queda lluny encara. Quan van començar les obres de restauració de Santa Maria? Quin any?
Ja han dit el que estàvem dient abans, això que va ser a partir de la venda del 2009, i ja no recordo si va ser el mateix 2009 o el 2010, que ja va ser quan es va començar, que en aquell moment va ser quan es van posar les bastides al voltant dels campanars de la façana principal i la part superior també de la façana principal, i va ser això, doncs, el començament.
Parlem de 14-15 anys.
Exacte, és això.
I en aquell moment, el pla director que marcava totes aquestes intervencions contemplava aquesta durada? Perquè la comissió Santa Maria 2020 no es deia 2020 amb la intenció d'acabar el 2020?
No, en aquell moment es va fer tot el projecte, es va veure tot el que calia fer i a partir d'aquí nosaltres sabíem que podíem anar avançant segons el fons que tindríem. Llavors, si en algun moment teníem, com és aquest cas, aquesta gran aportació de la Diputació de Barcelona, que sabem que ja podem fer tota la façana nord, doncs s'ha fet. En canvi, quan estàvem al començament a la façana sud, en aquell moment no hi havia tant fons i allò es va fer en dues meitats, una primera façana sud, que és del campanar fins al portal, i la continuació. Igual que després això també va passar el mateix amb la teulada. Inicialment es van fer només dos trams de la teulada, que això va coincidir justament amb el període del Covid, i va ser poc després, quan encara l'estàvem fent o ja l'havíem, o feia poc que l'havíem acabat, que ens van dir que teníem el FEDER i que això ja permetia acabar tota la teulada tot seguit i no anar fent compartimentacions per trams.
Per tant, sempre pendent dels diners, de que hi hagi inversió,
sí,
per anar planificant.
Exacte. Vull dir, ara tinc aquesta aportació de la Diputació i si quan arribi el 2025 i es programi el 26 o 27 en surt un altre que permet fer tota la intervenció de la façana principal, doncs es farà. I si no, doncs s'haurà de fer a parts.
20 anys d'obres, segurament, en total.
9, 19, 29. Home, sí, potser estaria bé que el 29 ja acabar-ho, però clar, no ho sabem què passarà. Si hi haurà moltes aportacions, poques aportacions.
Piano, piano.
Exacte, sobre la marxa.
I a mi m'agradaria acabar l'entrevista parlant de la Comissió Santa Maria 2020, perquè ara, en aquesta fase, potser no és tan vital, tan necessària, però ho ha estat molt per mobilitzar aquestes donacions, organitzant activitats, i de fet encara continua activa, no? Estàveu venent loteria per Nadal, hi ha un calendari del 2024 que es ven.
No, bé, bàsicament des de la comissió, doncs, tot el que hi ha és aquesta organització. També hem de pensar que una part molt important és que cada cop que hi ha una subvenció s'ha de fer un munt de documentació i paperassa, i per tant hem d'estar sempre, doncs, en contacte amb els arquitectes, amb la Diputació, amb la Generalitat. Hi ha tota una sèrie d'elements, que és aquesta feina que hi ha al darrere, que cal fer perquè finalment, primer, et concedeixen la subvenció i després, quan està concedida, també s'ha d'anar certificant cada etapa que es fa per part dels arquitectes, presentar tota aquesta documentació, i això un cop ho presentes és quan ja finalment t'acaben donant els diners que ja estan signats, però evidentment que no és només que et donem uns diners i s'acaba aquí tot. Abans cal presentar molta documentació i, per tant, tota la gent que està a la comissió, doncs, ha d'anar fent, doncs, tots aquests treballs que hi ha al darrere que no es veuen. Després sí que hi ha aquests que han dit, no?, de dir, doncs, hi ha la loteria, el merchandatge, quan s'organitzen concerts, això és la part aquesta més visible, però també hi ha tota aquesta part al darrere. I això també ha comportat que tots aquests anys potser hem estat moments que ens reuníem cada mes, d'altres cada dos mesos, però sempre hi ha tota aquesta feina al darrere per anar avançant.
Per tant, la comissió continua activa, eh?
Sí, fins que no s'acabin les obres, no...
Allà estareu.
Ha de seguir.
De quina manera es pot col·laborar ara? Què teniu a la venda? Quin marxandatge hi ha?
Actualment el que hi ha és el calendari que vam fer per l'any 2024. Abans d'això, doncs, hi va haver la loteria que es va acabar el mes de desembre per Nadal. Hi ha encara tot el marxandatge que pugui quedar. Vam fer aquells imants que eren les llancetes, els vitralls de la façana sud, que d'aquests sí que ja en queden molt pocs, però encara es poden trobar. Després vam fer també l'imant del vitrall nou que es va col·locar de Sant Jordi. I després també vam fer tota una sèrie de postals que eren unes vistes de l'interior de Santa Maria i també una imatge de Sant Fèlix, que aquesta sí que encara n'hi ha. I clar, tot aquest marxandatge encara la gent el pot trobar o bé els dissabtes a Santa Maria, quan la cripta està oberta al matí, també a l'església de Sant Francesc, i també n'hi ha uns quants a la botiga de Cal Figuerot.
I per acabar, Josep Maria Feliu, com a element patrimonial importantíssim que és aquesta Basílica de Santa Maria, quines oportunitats hi ha actualment de descobrir-la? Quin tipus de visites ofereix?
Bé, aquest justament és una cosa que també volia dir abans quan hem parlat de les subvencions, que evidentment, quan les concedeixen, una de les condicions que posen és que el monument edifici ha d'estar en alguns moments de l'any disponible, doncs, per fer-hi visites guiades o activitats culturals d'acord amb la parròquia. Llavors aquí sí que és quan hi ha aquestes visites que es poden fer tant des de l'oficina de turisme de l'Ajuntament de Vilafranca, que llavors n'hi ha unes que són les de l'estiu, que ja fa 30 anys que duren, que és els dissabtes a la tarda, a vespre, a la posta de sol amb la copa de cava, i des de l'any passat que es va començar la que permetia que, doncs, un cop s'havia restaurat la teulada, fer la visita al campana, però també accedint a l'interior de la teulada i descobrint, doncs, com funciona la teulada, com s'ha fet la restauració i tota la història d'aquesta teulada, que de fet hem de pensar que és una teulada del segle XVIII, però explicar què és el que encara es pot veure de la façana, perdona, de la teulada anterior, que també forma part de tota aquesta història i elements que s'han pogut recuperar a partir de totes les intervencions de restauració.
Doncs moltes gràcies per haver-nos explicat avui en què consistiran aquestes obres i tot el que implica aquest projecte de restauració de Santa Maria, que va començar un llunyà 2009-2010 i que continua en dansa i que encara té força corda. Gràcies, bona setmana.
Bon dia.
Dos minuts i escaig i ens plantem a 11:15, el segon flash informatiu d'aquest matí, amb la música de Christopher Cross i aquest I Will Take You Forever.
Són 11:15. Penedès en xarxa. Les notícies. Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Francisco Romero visita aquesta setmana el barri de les Clotes amb l'habitatge i la seguretat com a temes destacats. Aquest dilluns, l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, i el seu equip de govern han iniciat la visita al barri de les Clotes, tot continuant amb el tomb pels diversos districtes vilafranquins. A banda d'una reunió produïda aquest mateix dilluns per intercanviar propostes i iniciatives entre l'Associació de Veïns i el govern, al llarg de la setmana hi hauran trobades i visites a diversos comerços i equipaments del barri, com l'Institut Milà i Fontanals. Seran molts els àmbits a tractar, però l'habitatge i la seguretat seran les dues temàtiques clau. En primer lloc, Romero ha destacat la construcció d'un edifici amb 6 habitatges de protecció oficial al carrer de Ferran, amb l'ajut dels fons Next Generation de la Unió Europea. Aquesta nova construcció tindrà un local d'uns 90 metres quadrats a la planta baixa que vol promocionar els espais públics al barri. D'altra banda, l'alcalde ha destacat que el programa de Serenus, anunciat fa unes setmanes, s'iniciarà el mes de març al barri de les Clotes. Corpinat organitza la segona edició del Tas de Vins Base. Els 12 cellers que integren Corpinat participaran diumenge 4 de febrer en el segon i exclusiu Tas de Vins Base que organitza la marca col·lectiva de vins escumosos en format showroom. La mostra se celebrarà a l'Avenida Palace Hotel de la Gran Via de Barcelona de 5 de la tarda a 9 del vespre i té com a objectiu presentar els vins base de la barema 2023 de cada marca, elaborats íntegrament a cada celler tal com estableix el reglament i que seran destinats a l'elaboració de corpinats de llarga criança. Cada celler aportarà també un corpinat acabat i embotellat amb el seu corresponent vi base de la barema 2023. El tast és obert tant al públic professional com a aficionats i amants del món del vi i les entrades es poden adquirir al preu de 25 euros fins al dijous 1 de febrer a través del web de Corpinat. Calafell posa en marxa una nova campanya gastronòmica, la campanya del bacallà, que es desenvoluparà fins al 28 de gener. Aquesta iniciativa neix per impulsar la restauració local en una època de temporada baixa. Hi participen 5 restaurants, Aqua, Campilis, Les Brases, la Bodegueta del Pa Torrat i Petit Duval. Tots 5 ofereixen menús a partir de 25 euros en què el bacallà és el protagonista, tant en els entrants com en els primers i segons plats, i en els més diversos formats i preparacions. Els dies 27 i 28 de gener hi haurà un fi de festa a la zona del carrer Montserrat, amb vermut musical, animació i ball country. Organitza aquesta setmana del bacallà l'associació empresarial Fòrum Calafell, amb la col·laboració de l'Ajuntament i del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. L'espai Sant Cugat a debat dedica la sessió d'aquest dimecres als esports. Aquest dimecres al vespre, a 8:15, tindrà lloc una nova sessió de Sant Cugat a debat. Promogut per l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Cugat a debat és un espai d'intercanvi i de diàleg sobre diverses temàtiques que afecten el municipi, obert amb tots els veïns i veïnes que hi desitgin participar. Les sessions tenen lloc a la sala de plens i aquesta ocasió es preveuen tractar temes relacionats amb els esports i la seva gestió al municipi, incloent entitats i instal·lacions, així com el suport que es pot oferir des de l'Ajuntament.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15. Aquest dimarts a la roda política hem estat parlant de seguretat i avui amb la nostra gent gran volem saber quina percepció en tenen ells i elles. Què opinen, per exemple, de les càmeres de videovigilància que s'estan estenent o de la demanda que hi ha al Baix Penedès de més efectius de Mossos d'Esquadra? Realment pensen que hi ha un problema de seguretat o tenen la percepció que s'haurien de canviar les lleis i que fossin més dures, més estrictes? Aviam què hi diuen. Comencem tertúlia a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs avui ens acompanya en aquesta tertúlia la Pepita Miralles. Pepita, molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Sí. Avui parlem de seguretat, ho deia la Sílvia. I no sé quina percepció en tens de seguretat aquí a Sant Sadurní.
Bueno, aquí a Sant Sadurní crec que estem bé, que no som dels llocs que hi hagi més delinqüència. Però tot i en això, quan és el temps, el dia del Mercadillo, cuidado, que n'hi ha alguns, n'hi ha alguns. Jo l'altre dia mateix una amiga nostra s'hi va trobar. Però potser som dels llocs que potser no n'hi ha tantes, segons en quins pobles.
Estem una miqueta més tranquil·lets, sí que és veritat, però fora de micros m'explicaves, per exemple, que municipis grans, sí, grans ciutats com Barcelona, aquesta percepció sí que canvia molt.
Molt. Barcelona, l'altre dia ho estàvem parlant, del sindicat dels Mossos, i dient tot el que fan els Mossos, i que agafen els delinqüents i que i van al jutge i per una porta entren i per l'altra surten. O sigui que ells ja no saben què fer perquè fan investigació, fan tot el que tinguin que fer, però no res. Jo crec que s'haurien de posar les lleis una mica més crues dels que estan.
Doncs un moment, perquè Domenys Ràdio ens esperen també per dir-hi la seva, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell, acompanyades per la Lourdes. Bon dia.
Molt bon dia.
Hola. Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Què en penseu d'això? Ahir justament ho pensàvem, no? La sensació de que les lleis són prou fluixes.
Una mica toves, em sembla que sí.
Les lleis, els que les fan, són els que van malament. Perquè, vull dir, és això que diu la Pepita, per allà entren i després surten. Jo ara puc explicar el meu cas, perquè fa 3 setmanes van entrar a casa. I sé com funciona tot plegat, vull dir que... Vull dir, ja ho explicaré després, quan hagi presentat el Josep, si no, no podrà dir alguna cosa. Però, doncs, vull dir que els Mossos fan el que han de fer, però no poden resoldre res.
Però ells sols no poden fer, ells faran una part, però després queda l'altra.
Bueno, mentre no els agafin infraganti, no hi poden fer res. Vull dir, no... I és això, que han de fer un delicte una mica potent, en el sentit de fer mal, o fer sang, o el que sigui, llavors potser sí. Però si només és robatori, vull dir, ni cas.
Doncs ara, Eulàlia, ens explicaràs, però com tu deies, anem a saludar els últims integrants d'aquesta tertúlia. Posem la cirereta amb els nostres dos homes, el Raimon de Cara i el Josep Castellví. Bon dia.
Bon dia, així és, ens acompanya de nou una tertúlia més el Josep Castellví. Què tal, Josep? Molt bon dia.
Bon dia.
Et sents segur?
No, sí, jo a casa sí que em... Jo trobo que sí que em sento segur. Ara, és correcte el que diuen. Malament rei. Jo això... Sí, això que ara volen fer, que és la lectura de les matrícules, trobo bastant interessant,
No sé què vols dir. Vaig sentir algú, però no em veia...
La lectura, entres... qui us ha de llegir?
No, ningú, és una màquina.
Ah, ja, però per què?
Perquè llavors ens veuran que la cotxe que entra al poble teu... llegirà la matrícula, se l'apuntarà, i si hi ha algun problema sempre poden buscar qui és el que ha arribat a tal dia, a tal hora i tal d'això. Bé, jo això ho trobo bé. El que no trobo tan bé és allò que ja et segueix la màquina anant pel carrer, que és clar, que estem super, super controlats, eh? Jo a vegades sí. M'espanto, eh? Sí, no sé si us passa a vosaltres.
Sí, però...
Bueno, deuen controlar la gent de bé, perquè la gent que fan mal els controlen.
Què va?
Sí, també els controlen. També
sí,
els controlen,
però els poden enganxar, vull dir, no els enganxen.
I si els enganxen no els hi fan res, home. Jo,
poca això cosa, és... això mateix.
Poca cosa.
Això ja estic d'acord, sí. Això no. Les lleis estan fetes per uns senyors que es veu que ells saben segurs que no els hi entraran a casa seva. Jo crec que és algo així. Per tant, estem molt malament amb l'assumpte de les lleis. Tampoc no és la solució posar-los a la presó,
A la presó tots, sí, perquè no, si hi ha les presons...
No, és que tampoc no és la solució,
Però alguna cosa haurien de fer, no?
S'han de fer programes de rehabilitació i etcètera.
Antigament, la raça de l'africans i així, els hi tallaven les mans.
Sí, però això és una barbaritat.
Però
els podrien posar alguna pulsera, alguna cosa per identificar-los, per a saber el que fan, no?
Sí, no, però em refereixo que... Clar, si entren i no ets a casa teva, doncs mira, fan el que volen i ja està. Però si t'hi troben amb tu... Doncs no sé...
Tu estaves a casa teva?
No. I van robar de dia, Perquè nosaltres vam marxar de casa, que devien ser sobre 2:15 o així, i vam tornar a les 7 de la tarda. I resulta que quan vam tornar no vam notar absolutament res. perquè havien tancat la porta per on van entrar, que no va, després, fins a la nit que no vam anar a dormir sobre la una, el meu home va anar a l'habitació i va mirar el seu calaix, que no sé què, diu, ui, això està remenat, que ja, bueno, d'allà li van prendre, tenia un rellotge bo allí, però li van prendre l'aliança de casar. A mi em van prendre unes joies que tenia damunt d'una tauleta, i bueno, va, però res remenat, res obert.
Res, vull dir,
hasta,
tot en borda.
Tot, pràcticament sí, bueno, una capsa fora de lloc, o remenada, per exemple, la capsa dels mocadors, però vull dir que doncs...
Entrar i dir, ui, que aquí ha passat
alguna cosa. No, fins a la nit, que vam anar a dormir, eh? I quan vam... Deia, per on han entrat? Perquè quan nosaltres vam entrar, la porta del garatge era tancada, la porta del carrer era tancada, la porta del terrat era tancada, clar, de fora es pot tancar, però també es pot obrir. Vull dir, bueno, la van obrir, perquè després, quan van venir els Mossos, van veure clarament que havien entrat per la porta del terrat, perquè hi havia una cosa treta a la pintura, diem, que van fer el saprem en aquella porta. I bueno, hi havia unes petjades damunt d'una repisa que hi ha abans d'arribar al terrat. I van dir que havien entrat per allà, vale, vull dir, és igual, però doncs no, nosaltres no hi érem, vull dir que... Sí. Però et sents quan penses, ostres, aquí han estat gent que no calia, i no calia, que no havien de ser...
De tota manera, encara que no estiguis al mig, quin ensurt.
Bueno, però no, és quan penses que
hi ha l'ensurt. Clar, què podia haver passat?
I després la ràbia de que t'han pres el que t'han pres, no?
El que t'han pres.
Clar. Vull dir que
però,
llavors...
Però per on van entrar pel terrat? Com van saltar per dalt del terrat?
Per un pati, diu, que un pati que hi ha al costat... No sé, vull dir, jo tampoc ho veig clar, perquè... No sé. El que passa que ja fa uns quants dies que hi ha... nois que salten per les teulades.
Ah, això que fan a vegades, sí.
Allò que fan a Amèrica, sí. Que a vegades ho ensenyen,
sí,
que sí, salten per les teulades.
Sí, que salten
d'un
lloc a l'altre.
Doncs el meu home va veure, sí, sí, salten per les teulades, vull dir, i doncs, bueno, jo què sé com ho van fer, jo no ho sé, però si van entrar per allà i els Mossos van, inclús van dir, no toquis aquest vidre, que vindrà la... Va venir la científica i tot, però, bueno, quan va fer allò de les empremtes i això, va dir que portaven guants. Bueno, però vull dir que... I inclús va dir... Si sabem qui són...
Hola.
No,
però no,
ja els coneixen
no tenen,
més o menys, ja
no
saben
qui... proves per
si no els agafen
per,
en el d'allò en el
això,
moment.
Els han d'agafar infragati, si no els poden...
Bueno,
acusar,
i després, si no fan hasta no sé quants euros són, m'entens? Tampoc no els fan la pena de res. No sé hasta quants euros han de robar. Per
no,
a
aviam, sí. Jo haig de dir que l'assegurança m'ha pagat el que vam dir. Vull dir, i encara més perquè vam tirar curt, en el sentit de que... Clar, heu de posar un valor, carai. Jo tampoc sé el valor de l'or d'ara, jo què sé, vull dir, vam dir, bueno, mira, posarem això. I se'm van donar, doncs, bueno, una mica més del que havíem dit per la llista que vam fer allà els Mossos, no? Que llavors et fan fer la llista de tot el què, com era, què hi havia.
Clar.
Dic, això per què ho feu? Odio, perquè a vegades, segons com trobes alguna cosa i fan una exposició, perquè, per exemple, l'anell de l'Antonio, doncs deia Eulàlia i la data, no?
O sigui, sí, però...
Sí, però doncs aquell anell, qui sap, un pare, no? Però,
sí, clar.
I moltes d'altres coses, però vull dir que penses, ostres, noi,
però,
són,
però
més
són,
amos,
molt
són més amos que tu.
Sí, són molt llestos. Això no que dius de l'anell i tot això, doncs un dia el meu marit, que camina per sempre per allí pel carrer, per un carrer, se va seure en un banc i va vindre una noia tota ben arreglada, com jove, guapa, tota ben arreglada. Hola, abuelo, què tal? Va se sentar al seu lado, al seu costat. Bien, ell, i no va dir res més. Estoy esperando a mi mujer, saps? Va dir, ay, qué bien, que no sé cuánto, pues venga a decirle cosas, i així. I després va dir, bueno, abuelo, adiós, i li dio la mano per a despedir-se, saps? I el meu Joan, pues, com un d'allò, un beneit, o no ho sé, va ser, li va donar la mà igual, i diu, ay, déjame, que me haces daño, li va dir el Joan, i va bollar la mà. Bueno, això va passar, i al cap d'un parell de dies o tres, fixa tu, un parell de dies o tres, diu, ui, i l'anell meu ha de casar?
No, li va prendre l'anell.
Li va prendre l'anell de casat al fer-li, al encaixar
la mà.
Al donar-li la mà, per això li dia, déjame que me haces daño, li va estirar l'anell de casat, que portava. I també va el nom meu i el d'ell, vull dir que, m'entens? Per això se'n va donar compte al cap de dos o tres dies, no se'n va donar compte llavors, m'entens? Doncs pues fixa't si ho saben fer bé,
Sí, 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 no, però, quin és de la feina, quin és de la feina.
Una altra cosa, no, però això ja ho estudien bé, ja. Sí,
claro, sí. Que ho estudien, ho estudien
i,
bé.
Bueno, i nosaltres, bueno, esclar, havien remenat la nostra habitació, van obrir algun altre armari que jo pensava que els... No pensava, sabia que eren tancats i estaven ajustats, perquè ni oberts tampoc, inclús a baix del despatx, i tinc, bueno, en una estanteria tres o quatre capses, i en una de les capses i tinc, bueno, el felo, grapes i això. I allò estava tot remenat. I jo vaig pensar, mira, ja ha vingut l'Antonio i devia voler fer-lo i m'ha remenat tota l'estanteria. M'ha casat amb l'home que només serveix... Jo que el que agafo, bueno, ho vaig tornar a posar tot a puesto i doncs, bueno, ja va estar. Allà també hi havien passat. I penso que jo al davant hi tenia. Jo canto amb la coral i sóc la que cobro bueno, cobro. I havia de pagar la directora i la pianista. I tenia 250 euros amb un sobre posat, penjat en una cadira dintre la bossa d'anar a cantar, perquè aquell dia havien d'anar a cantar, i aquella bossa no la van tocar.
No la van tocar.
No, perquè no.
De no, diners, no tocava.
De diners no em van prendre, perquè, doncs, jo et dic, tenia 250 euros allà, eh?
Yeah.
Però
no
ja.
Van,
ja
I no els
ja
van agafar.
A les grans ciutats, com Barcelona i així, hi ha molta, per molt que s'hi posen els Mossos i tot això, i la Guàrdia Urbana, n'hi ha molta d'inseguretat. Perquè hi ha moltíssima gent.
Sí.
No veus que
sí.
Hi ha moltíssima gent? Clar, de tota sí, classe, sí. De tota manera i, sí. I tot. Pues,
bueno, n'hi ha que només saben fer això.
Sí, dic, només,
ja viuen d'això, eh?
Perquè els turistes mateixos que venen segur. En aquells rellotges tan cars i tant d'això, a l'estiu els han robat una barbaritat, eh? Dels rotllos, no sé com se diuen. Pues és una barbaritat, eh? Els han robat.
Sí, sí, no.
Nosaltres aquí Sant Sadurní, encara coses així grans no, però així és el mercat, el mercadillo, este dia una amiga meva li van traure del bolso, li van traure el billetero, sí, sí. I van traure.
I segur que no se'n va donar. Més...
No se'n va donar compte. Quan va anar a pagar una cosa, va anar a fer mal al billetero i va veure que no el portava.
No
diu, i esto, què ha passat? Perquè és castellana. I diu, què ha passat? I bueno, i van en busca del seu home, que també estava pel mercat, i li va dir això. De seguida van anar al banc, perquè li havien pres, clar, el billetero portava la targeta.
La targeta.
Portava també el carnet d'identitat i tot això. I van anar allò, al banc, diu, que li van preguntar si feia dies que no havia pagat en la seva targeta. Diu, ella no paga mai en la targeta, va dir el seu marit. Diu, sempre pago jo. Diu, doncs mira, diu, li han tret ja 49 euros al sex. O sigui, que com que no demanen el PIN, hasta els 50 euros no demanen el PIN, m'entens? Doncs li havien tret 49 euros i els havien gastat en los secs. I sortia allí lo d'això del banc, saps? En los secs.
Sí, sí.
I diu, fixa, no han comprat patates ni taronges ni res, han comprat números per als secs, m'entens el que vull dir? I llavors ho fes tot el carnet d'identitat, la targeta és d'això, d'allò...
Bueno, clar. La feina queda per tu. Més... Això sí, a sobre, sí. Encara.
A mi fa molts anys també havíem d'anar...
No prou.
A Euro Disney, em sembla que era, la Raquel era petita. I vaig sortir i el meu marit diu que voy no sé d'on va venir, es pom pom, m'agafo el bolso, vaig tapar-lo així tot molt bé perquè no duia així, era d'aquells cabassos. I em va prendre el monedero al metro. Tampoc, no sé com ni quan. La qüestió és que, clar, festa passaport, perquè no tenia el carnet d'identitat i llavors necessitava el carnet, que trigaven dies el passaport, no sé què, no sé quant, el monedero. No em van prendre res, però em vaig gastar un munt de diners fent coses.
Bueno, és més això de fer-ho.
L'emprenyador de tot això, és un altre que és molt emprenyador, perquè jo tinc aquí un company d'aquí del poble que li va passar, que t'entrin dormint.
Això es va passar a casa, però a casa tenim dos pisos. I, clar, les habitacions són dalt i de baix, bueno, cuina, menjador i menjador petit, però tal. I van entrar per baix, nosaltres dormíem dalt, eh? I van fer el saprem amb la porta del graig i van entrar pel graig. Van prendre, jo tenia les nenes petites llavors, eh? I nosaltres ens llevàvem a les 4 de la matinada que anàvem a fer botifarres i el meu home marxava així una mica primer i puja cap dalt i diu, noia, diu, s'ha entrat. Però aquell dia doncs van prendre, però unes menes de coses també. Jo tenia 5.000 pessetes llavors, que anaven amb pessetes, amb una capsa que no les hagués trobades ni jo, em penso. I doncs les van anar a trobar allà, i tant. I després la motxilla de la Laia, que n'estava enamorada d'aquella motxilla, i vull dir, les caçadores, vull dir, coses així, però ni tele ni res de res. Vull dir,
van, no, això van, no interessa. Vull dir, les teles no, no interessen.
No, ja no.
Que van a buscar coses petites. Això,
Però jo parlo d'anys, d'això. Vull dir que sí, llavors ja. Encara... Hi havia els dos cotxes aparcats dintre el garatge o tres. Vull dir tampoc. Que de cop van prendre res. No. La qüestió entrar i passejar per allà i tot plegat, eh?
Però això és emprenyador, eh?
I posar a les persones.
Clar, vull dir, penses que eren pogut pujar i fer el que haguessin volgut. Vull dir, això és el que t'irrita, francament, que perquè penses, ostres, són més amos que tu.
Sí, sí.
Vull dir, poden anar allà on volen l'hora que els hi dongui la gana, eh?
Això amb un a Barcelona, que jo vivia a Barcelona, li va passar un lladre que aquell li va anar bé. Va entrar, va veure una finestra oberta amb un balcó, el primer balcó de dalt, i va pujar, i va entrar. I no sabia que allà vivien 5 homes. Va ser les hòsties que anaven de banda, de dreta, de dreta, d'esquerra. El tio va quedar completament fet una merda, i llavors ells el van tirar a baix. El van tirar a fora al carrer. Perquè si te'l deixes i el denuncies, encara et posen a la presó.
Encara no, llavors et maltractament.
Per maltractament.
Sí, exacte. Però aquests ho van fer bé, el van tirar al carrer i, esclar, van dir, nosaltres no sabem res. Ah, i és veritat, està aquí al carrer, perquè, esclar, es va quedar tot xafat a terra, amb la cara fet una bírria, no? Sí. Però és que arriba un moment que la gent, resulta que t'entren a casa i encara tens a dir, senyor, se'n pot anar, perquè no... M'està molestant aquí a casa, no? Perquè sí. Si li fots una hòstia, encara et foten a la presó de tu.
Si li fots una hòstia, i ara així has dit ben mal dit, i si te la fot ella amb tu? Llavors ets a tomar, ja està. No. L'has d'entomar i aquí la tens.
Ja la tens a sobre.
Vull dir...
No, però si tu li dones, és violència. Si ells te'l fan, llavors et pots denunciar perquè ha entrat a casa teva, perquè ja ho saben ells. Els lladres ja ho saben, No saben que no tenen d'haver no tindre violència, perquè llavors sí que poden tindre problemes. Però si no... Si tu li fots una hòstia, a la presó. Si tu fas violència o el mates i això, a la presó. Ara,
no, això també. Això és però com si et mata ell amb tu, doncs mira, a vivir que
això,
són dos dies.
Això també és tot com això dels violadors, m'enteneu? Els violadors.
Que quan, una altra història, també.
A les noietes aquestes jovenetes, als centres comercials i tot això que han hagut aquests temps atrás, sí. I quina seguretat hi ha allí? Quina seguretat tenen aquelles nenes i tot això? Pues sí,
i pots comptar
trobat,
tot ple de càmeres i tot ple de tot,
i no serveixen
de res.
I què? Però com són menors d'edat, eren menors d'edat, doncs ja no els fan, els posen allí en sigui, no sé, menors d'edat o a casa.
Mentre que vagin fent.
No.
Que, enteneu? I els jo jutges, penso... això, si li fessin al jutge a una neta seua o a una filla seua, a veure què faria el jutge.
Ja en parlaríem,
sí,
llavors.
Ja
en parlaríem, llavors, no?
Però jo em penso que hi ha molta inseguretat en general.
Molta.
Hi ha molta inseguretat en general. Sí. Jo no vull dir que les forces públiques que es cuidin d'això facin el que hagin de fer. Jo no ho dic,
perquè
això,
perquè
fan el que han de fer. Molt bé, però doncs en general hi ha inseguretat per molta càmera, per molt de micro, per molta alarma, per molt que sigui, perquè vull dir, els que volen fer la malifeta la fan. I d'un modo o altre se n'en surten. I els
no
altres
que
no els enganxen.
Hi ha tanta gent que vol viure bé i no té per a viure bé i vol viure bé, doncs pues mira, se donen en això. I com hi ha tanta gent de tanta... De tot, és que no dic que siguin també només els de fora, que també els d'aquí, déu-n'hi-do, també.
Tots.
Igual, uns com els altres. N'hi ha de tota manera, m'enteneu?
Sí, no, però esclar, i penses, tu estàs totalment desprotegit, perquè és això que dius, si t'entren a casa, que poden fer és mal. Bé, no,
Per exemple, si vas a treure diners al caixer, has d'estar... jo a vegades no, si no som dos, no vaig a treure diners al caixer, perquè n'hi ha ulls que et miren per tot arreu, que et troben, m'enteneu? I a un no van seguir, també, i no, per aprendre-li, clar, estan al tanto de tot els que volen fer això, m'entens?
Jo, sobretot, molt... si no és a dintre d'un local, com hi ha alguns que es pot entrar dintre, jo, al carrer, és que ho trobo una vergonya que
pues
una companyia...
Doncs pues els tenim. Nosaltres el Banc de Sabadell ho té al carrer.
I a Vilafranca no està ple de caixes.
I a la Caixa també en té dins, però també els té al carrer.
Sí, és una vergonya.
A Vilafranca no està ple del carrer. I si són a dintre...
Sí.
Amb el que cobren podrien tindre-ho a dintre, com és la seva obligació.
Claro,
bueno, sí, però doncs com ara la caixa d'aquí Sant Jaume, esclar, jo que parlo de l'oficina d'aquí, no? Sí que és dintre, però la porta està oberta. O sigui,
no, tu la pots
tancar, hi ha dues portes. No,
no, aquella sí, no. Tu poses la balda. Jo, clar, millor, la caixa...
Ah, hi ha una balda.
Poso la balda.
Vale, vale.
Sí. El que passa és que després, si t'estan esperant fora...
Bueno, esclar, això ja...
Doncs és un altre tema, no? Però la balda, mentre estàs allà, tens la seguretat que...
Jo tampoc no hi vaig mai a treure diners. Jo vull dir, no em cuido d'això. No hi vaig gaire mai, les coses tal com siguin. Sempre ho fa el meu home.
Jo ara m'ho fa la meva filla, que m'agafa els diners com a mi m'agrada. Que si no, el caixer me'l dona com vol. I així la meva filla els demana com jo vull. I ara m'hi va vindre.
Però, és
però
així,
si estan a fora, dir... escoltes, estan molt al tanto, vigilant.
No, no, i tant.
Molt, molt, molt.
I a dintre, quan estàs a dintre, quan surts també has de vigilar. Perquè si t'estan vigilant, t'enganxa pel carrer.
A Vilafranca n'està ple de caixers al carrer.
Sí, sí, que sí, però trobo que és una vergonya que aquestes companyies que guanyen molts diners no tinguin a dintre d'un local. Perquè és una vergonya.
Pues sí.
Jo ja t'ho dic, el nostre, que és banc, el que vaig a treure el Banc Sabadell, el té fora, a la plaça, aquí de l'Ajuntament, i el té fora.
Però trobo que és malament, trobo que és molt lleig.
És que els bancs ara, feina poca per la gent.
No m'ha cal que ho diguis.
Online, o ho has de fer no sé com, sí, que la gent tenim una feinada que...
Sí, sí, perquè, esclar, tenen molta feina, és una feina agotadora. No?
Que entendre el
públic... Posen poc personal, llavors el que ja no pot fer més, ja.
I sabeu que hi ha molta inseguretat, també, són a les autopistes. Quan es paren allí a les àrees de servei o algú, com estan els que són els delinqüents, com estan al tanto i tot això, eh? Hi ha moltes i molta inseguretat, també.
Diuen que t'ha caigut una cosa, o el que sigui. Sí, no, això li va passar.
T'ha punxat la roda.
Al meu cunyat, sí, li va passar, sí.
Li va passar,
sí, li van dir, té una roda desinflada. Sí. I va anar a mirar, i per l'altra banda, per la porta del conductor, d'això, li van treure els diners. Sí. És el descuidero, això.
Una parenta meva va anar a un supermercat i venien unes caixes com a baguls, bastant grosses, i surt ell i el carro i la caixa... I la volia carregar dintre el cotxe i total que un senyor li diu que vol que l'ajudi, aquella oi encantada ja i havia deixat el bolso damunt del seient de darrere. Clar. I quan se'n va donar sí que la va ajudar a posar la caixa.
Però tot li va treure tot.
És la nostra hora ja. Aquí ho deixem. S'acaba la tertúlia. Gràcies per compartir aquestes experiències. Que tingueu bona setmana.
Adéu.
Bona setmana.